música del món.
Són les 8 del matí, molt bon dia a tothom.
Bon dia, força Rúfol. Avui només veurem núvols.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Avui és divendres 17 de novembre del 2023. El sol ha sortit fa 21 minuts a Palamós. Ara mateix hi tenen 15 graus i mig, 16 a Palafrugell i 15 a Pals. Avui, dia tapat, amb algun plogim al sud de la comarca. Benvinguts al Supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui us expliquem una enorme detenció i desmantellament d'un cultiu de marihuana en una masia de la Bisbal. Parlarem de les crítiques de l'oposició a Sant Feliu de Guíxols perquè puja el preu de la zona blava. També explicarem que en molts municipis de casa nostra arriba la comercial a la festa major del comerç de proximitat i que ha començat la veda a la pesca d'encerclament a les comarques de Girona. En un supermatí en què ens acompanyarà Carlos Sopuerta, que és el president de l'Associació Catalana per la Divulgació Científica, perquè arriba la segona edició del BiblioSteam. I també parlarem amb el fundador d'Open Arms, Òscar Camps, perquè s'ha inaugurat l'exposició La Mar, la frontera més ampla a Palamós a bord del vaixell d'Open Arms. I també, com cada divendres, farem la prèvia esportiva del cap de setmana amb en Sergi Villena. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador.
Hola, bon dia.
Paula Camps.
Hola, bon dia.
Carla Saló.
Hola, bon dia.
I Sergi Villena, també, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Els Mossos d'Esquadra detenen 9 persones i desmantellen un cultiu de marihuana en una masia de la Bisbal.
Els Mossos han detingut 8 homes i una dona d'entre 20 i 60 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i tinença il·lícita d'armes. Després d'una investigació, també van intervenir més de 50 quilograms de cabdells de marihuana i van localitzar més de 2.000 testos amb restes vegetals i terra. 4 dels detinguts, que tenien antecedents, van passar el dia 15 de novembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de la Guàrdia de la Bisbal. Els altres arrestats van quedar en llibertat provisional sota citació jurídica.
L'oposició de Sant Feliu de Guíxols critica que l'Ajuntament hagi pujat el preu de la zona blava.
Junts, Esquerra i Guíxols des del carrer denuncien que s'apujarà el preu a la zona blava i del centre del municipi un 100% i durant tot l'any. Asseguren que l'Ajuntament està intentant amagar aquesta decisió que creuen que dificultarà que veïns i visitants puguin aparcar al centre.
I arriba la comerciada per reivindicar tot el que porta el petit comerç.
El petit comerç de les comarques de Girona celebra aquest cap de setmana la seva festa major. Es tracta de la comerciada, un nou esdeveniment de reivindicació dels establiments de proximitat. Enguany l'han impulsat des de l'Associació de Comerciants Oxigen de Palafrugell i arriba a prop de 600 establiments de tota la demarcació.
Per cert, que hi ha 38 empreses del Baix Empordà que han rebut el reconeixement com a empreses socialment responsables.
El lliurament es va fer durant la tercera jornada d'empreses socialment responsables del Baix Empordà que es va fer al Teatre La Gorga de Palamós. Les empreses reconegudes han demostrat realitzar pràctiques vinculades als objectius de desenvolupament sostenible que marca l'Agenda 2030.
A Palamós, l'hospital ha assolit 25.000 sessions amb l'actual cambra hiperbàrica.
A finals del mes d'octubre, la cambra hiperbàrica de l'Hospital de Palamós ha assolit les 25.000 sessions de tractament i les 14.000 hores de funcionament. L'aparell es va instal·lar a la primavera del 2010 i aquest aparell permet el tractament simultani de 7 persones i en ocasions excepcionals se n'hi poden tractar fins a 9. En total s'han atès a uns 1.600 pacients.
Això és important si sou de Palafrugell, teniu nens petits amb edat d'anar a la llar d'infants, doncs que sapigueu que ha començat l'ampliació de la llar d'infants Vallu per poder incorporar 20 places més.
L'objectiu de les obres és incrementar 20 places d'I2 per a infants que se n'havien quedat sense per l'altíssima demanda generada per la gratuïtat d'aquest curs. Encara, però, no se sap quan es podrà fer la inscripció.
I els pescadors d'encerclament de les comarques de Girona han començat la veda de 2 mesos.
La parada substitueix la proposta inicial del Ministeri que obligava a no pescar sardina durant 4 mesos. El patró major de la cofreria de l'Escala i pescador d'encerclament, Josep Lluís Sureda, va afegir que la proposta hauria perjudicat greument el sector. En total hi ha 16 embarcacions d'encerclament repartides en cofreries del litoral gironí, entre elles 4 a Palamós, 2 a Sant Feliu de Guíxols i 3 a l'Escala.
Ara fa una setmana us parlàvem de la campanya 21 dies que havia començat a Palafrugell. Doncs bé, també a la Bisbal ja s'ha presentat aquesta campanya.
La campanya impulsada pel Consorci per la Normalització Lingüística es dirigeix als catalanoparlants i, segons el Consorci, té per objectiu que reflexionem sobre l'ús que fem de la llengua quan ens adrecem a un desconegut o a una persona d'entrada que no parla català.
La Casa de Cultura de Girona acull una exposició del trampolí.
La mostra es pot veure al segon pis de la Casa de Cultura de Girona i pretén donar a conèixer la feina que fan els membres de l'associació al llarg de l'any. Cal recordar que el Trampolí és una entitat de la Bisbal d'Empordà que treballa amb persones amb discapacitat i que els ofereix un ventall d'activitats i tallers per millorar la seva autoestima, la capacitat creativa i l'autonomia.
8 i 5 minuts, el jovent de Palamós demostra les seves habilitats culinàries amb el concurs Focs Creuats.
Focs Creuats dona l'oportunitat de treballar el desenvolupament d'activitats per l'autonomia i la independència dels i les joves, però també obre un ampli ventall de possibilitats per transmetre coneixements arrelats al territori.
Doncs bé, repassem l'agenda esportiva del cap de setmana. Ho fem començant pels equips baix-empordanesos. El Palamós visita el camp del Cué.
Els blau i grocs viatgen a Barcelona per enfrontar-se al Sants, que és l'últim classificat de la Lliga Elite. El Degà, però, haurà d'estar alerta perquè, tot i tenir 10 punts, es troba en places de descens i ha de començar a canviar la dinàmica negativa de les últimes setmanes.
Aquest cap de setmana es disputa l'onzena jornada de segona catalana. Repassem en forma de titular quins partits tindran els equips de la comarca en el grup 1.
Hi haurà dos partits en què equips baixempordanesos jugaran com a locals. El del Calonge, que rebrà l'Empuria Brava Castelló, i el de l'Atlètic Bisbalenc contra el Farners. Pel que fa als desplaçaments, el Bellcaire anirà fins al camp de l'Olot B, el Torroella visitarà l'estadi del Fornells i, per últim, el Palafrugell es desplaçarà a Tordera.
El Bisbal Bàsquet vol continuar imparable.
Aquesta setmana, el líder destacat de la Lliga EVA visita la pista del Martorell. Els locals són tercers per la cua amb una única victòria i, per tant, serà una bona oportunitat per als bisbalencs d'aconseguir un nou triomf a domicili.
El club hoquei Palafrugell juga aquesta setmana a Barcelona.
Sí, i ho farà concretament a la Sagrera, a la pista del Club Patí Congrés. Un duel que es preveu igualat entre dos conjunts separats per només un punt a la classificació de l'hoquei Lliga Plata.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, destaquem que aquesta setmana el Girona de futbol no té partit de Lliga perquè hi ha compromisos de seleccions internacionals en bàsquet, però en la Lliga CB el Bàsquet Girona torna a jugar a Fontejau aquest cap de setmana.
Sí, i ho farà davant del Breogán. Després de la crua derrota de la setmana passada contra l'Unicaja, els gironins esperen tornar al camí de la victòria davant del conjunt gallec.
I en bàsquet femení, l'Uni Girona rep l'Araski a Fontejau.
Les jugadores entrenades per Laura Antoja reben a casa les vitorianes, que fins ara han estat un dels conjunts més fluixos de la Lliga Femenina.
8 i 8 minuts. Més enllà del Baix Empordà estan passant coses, les repassem parlant primer del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que prometrà el càrrec avui a les 10 del matí al Palau de la Zarzuela, després de rebre el suport dels independentistes i nacionalistes catalans i bascos, i també gallecs. Pedro Sánchez es prepara per anunciar el seu nou govern amb un gabinet més polític i possiblement amb menys ministeris. I ahir, dia de la investidura, uns 4.000 manifestants es van concentrar davant la seu del PSOE a Madrid per 14a nit consecutiva. Després de la investidura de Sánchez, la protesta va continuar amb incidents una mica més importants que els dies anteriors, càrregues policials, i va haver-hi 10 detinguts i 7 ferits lleus. Israel informa de la troballa del cos d'una dona de 65 anys, una suposada hostatge, a l'hospital, al costat de l'hospital Al-Sifa. La víctima hauria estat segrestada als kibbutz Beri, al principi d'aquest conflicte, per Hamas, on també va morir la seva parella. Una artista russa ha estat condemnada a 7 anys de presó per haver-se oposat a la guerra. La seva acció consistia en canviar les etiquetes dels preus d'un supermercat amb missatges contra la guerra durant l'ofensiva russa a Ucraïna. Doncs bé, l'han condemnat a 7 anys de presó. I a Espanya ja han condemnat a 6 anys de presó un promotor acusat de plagiar el musical El Rei Lleó. L'empresari utilitzava imatges de l'obra original i les mateixes cançons amb títols diferents per promocionar l'espectacle. És el premi OTB d'avui. 8 i 9 minuts. El moment de conèixer la previsió del temps amb en Martí Seguer. Bon dia, Martí.
Hola, bon dia.
Quin temps farà avui?
Avui ens espera un divendres força ennuvolat, amb núvols baixos que deixaran el cel cobert. És probable algun plogim cap a la zona sud de la comarca, però serà molt poca cosa. Les temperatures estaran entre els 14 graus de màxima i els 8 de mínima. I al cap de setmana s'espera una pujada de les temperatures, molt per sobre del que és habitual en aquesta època de l'any, i no és fins dilluns que esperem un canvi de temps amb baixada de temperatures, però amb poca aigua de moment.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I que també hi posa reflexió. Avui el comentari ens l'envia en Xavier Ferrer.
Ens convé actuar amb seny. Ja queda lluny l'equilibri de la por que proporcionava la Guerra Freda, i amb l'aparició de les noves tecnologies, d'internet, del mòbil i ara de la intel·ligència artificial, observem que afecten a tots els sectors polítics, socials, econòmics i també individuals. Tenim unes formes de relacionar-nos i de producció molt diferents de les que teníem només fa pocs anys, i aquest canvi afecta a tots els àmbits i a la vida de les persones. Si a més hi afegim el canvi climàtic, l'increment de la demografia, els canvis geopolítics o les desigualtats socials i econòmiques, ens trobem amb un món en el que la incertesa s'ha posat al centre de la vida de les persones. Tenim uns reptes individuals i col·lectius que ens aboquen a participar en base a solidaritat i compromís en els canvis que ens venen. També, en el marc de la geopolítica, ens trobem amb una guerra a Ucrània que mai s'hauria d'haver produït, amb l'esclat de la guerra entre Israel i Palestina, el desastre en què viuen estats com Afganistan o alguns de l'Àfrica. Tot plegat fa necessari un canvi de rumb. Veiem que molts d'aquests reptes sobrepassen l'acció d'un estat i esdevenen conflictes globals. Per això és molt important que les organitzacions internacionals tinguin un paper acceptat pels estats, que avui en dia no succeeix. I com ho arreglem tot això? I és aquí on hi trobo l'oportunitat d'actuar amb seny. En aquest escenari és en el que s'haurien de situar els mandataris del món, amb la finalitat de gestionar els reptes que l'evolució de la humanitat ens ha posat sobre la taula, i que ho facin pensant en l'interès general del món abans dels seus interessos particulars. També la ciutadania ha de prendre part per un món millor i més just. També a les nostres contrades empordaneses convé seny en l'ordenació del paisatge amb la finalitat de preservar el territori. Som-hi!
I ja els tenim aquí, nova cançó molt esperada, una de les cançons més esperades del panorama musical català dels últims mesos, després de l'èxit de Coti per Coti, tot el que va venir després, l'enorme gira aquest cap d'aquest estiu, que va passar per molts punts de casa nostra. Doncs bé, tornen els Tiets, nova cançó, es diu Tornem a casa, i l'escoltem al Supermatí. Acaba i és normal quan s'està ponent el sol, pujo el cotxe i tornem a casa.
Ja arribem en breu. Escoltem un disc d'Estopa i un del Canto del Loco, un capítol de Crims i quasi que arribem. Jo vull ser el teu copi, 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 amb les finestres baixades mentre sona el coti, coti. Val guacena tirant i amb la llista de l'espoti, aquí només sonen hits. Torna a patar qui no voti, 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 voti. Jo vull ser el teu copi amb les finestres baixades mentre sona el coti-coti. Amb el guacena tirant i amb la llista de l'espoti, aquí només sona hit, 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 hit. Malauradament al final tot lo bo algun dia s'acaba i és normal. Quan s'està ponent el sol, pujo el cotxe i tornem a casa. A casa, a casa, a lloc on està mai com a casa, a casa, a casa, a
Escolteu-la bé, perquè em sembla que ens farem un fart de sentir-la les properes setmanes. Són els Tiets, Tornem a casa, ha sortit fa unes hores, la nova cançó dels artistes del Maresme. Nosaltres el que fem ara és obrir l'informatiu del Supermatí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Quan hem arribat just a un quart de nou del matí, us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut a la Bisbal d'Empordà 8 homes i una dona d'entre 20 i 60 anys, forquilla àmplia, i tots han resultat ser els presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i tinença il·lícita d'armes. Tenien en una masia una enorme plantació de marihuana.
Després d'una investigació, els Mossos també van descobrir que la masia on es trobaven 6 dels detinguts s'hi amagava una plantació il·legal de marihuana. Concretament, van intervenir més de 50 quilograms de cabdells de marihuana i van localitzar més de 2.000 testos amb restes vegetals i terra. Més d'una quarantena de ventiladors, diversos aparells d'aire condicionat, humidificadors i dues centrifugadores. També en una de les estances hi havia una instal·lació d'aigua amb un dipòsit de 1.000 litres. En una part de l'edificació destinada a l'habitatge es va localitzar dues armes de foc i una defensa elèctrica. Els Mossos van constatar que amb la companyia elèctrica l'existència d'una connexió fraudulenta amb la xarxa elèctrica. El valor econòmic defraudat de l'energia no facturada equivaldria a més de 23.000 euros. 4 dels detinguts, que tenen antecedents, van passar el 15 de novembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de la Guàrdia de la Bisbal. Els altres arrestats van quedar en llibertat provisional sota citació jurídica.
I si sou de Sant Feliu o hi heu d'anar en cotxe, vigileu perquè puja el preu de la zona blava. Això és el que critiquen els partits de l'oposició, que es doblaran o triplicaran els preus segons la zona. També lamenten que es vulgui limitar l'aparcament a la zona blava en 2 hores. Junts, Esquerra i Guíxols des del carrer han estat molt contundents a l'hora de denunciar aquestes noves ordenances.
Els 3 partits han fet comunicats denunciant l'increment dels preus. Des de Junts critiquen que la decisió deixa els veïns sense l'opció d'aparcar gratuïtament al centre o als voltants d'aquest. El portaveu del grup, Toni Carrion, assegura que l'equip de govern ja tenia previst prendre aquesta decisió des de fa mesos i ho va amagar, ho ha explicat a Ràdio Capital.
Preparar i organitzar totes aquestes mesures requereix de molt temps i és per això que pensem que tots per Sant Feliu i el PSC varen amagar a la ciutadania aquestes decisions per evitar una pèrdua de vots les passades eleccions. I alterar intencionadament les condicions per obtenir uns resultats electorals té un nom.
Des d'Esquerra diuen que estan d'acord que s'hagi contractat una empresa especial de treball que prioritza treballadors amb capacitats especials. Tot i això, no estan gens d'acord amb l'increment dels preus. Ho explica la portaveu Sílvia Romero, també a Ràdio Capital.
Però és que ahir el govern no va aprovar això. El govern ahir va aprovar transformar totes les places d'aparcament del centre en zona blava de pagament tot l'any. Aquesta és la realitat. Amb una pujada de preus que és més que considerable. Per tant, en resum, sí a la contractació d'una empresa especial de treball i a persones amb especials capacitats, no a transformar tots els aparcaments en centre en zones de pagament tot l'any i amb una pujada tan substancial de tarifes.
I en un comunicat, Guíxols des del carrer també lamenta que el govern no tingués en compte propostes i canvis que proposaven els altres partits durant el debat.
8 i 18 minuts. Aquest cap de setmana el comerç de proximitat celebra la seva festa major. És un esdeveniment que han anomenat La Comerciada, un nou esdeveniment de reivindicació dels establiments de proximitat que se celebrarà, entre altres, a la Bisbal, a Palamós, a Sant Antoni de Calonge, a Sant Feliu de Guíxols, a Roses, a Salt, a Salrà. I aquest any l'han impulsat des de Palafrugell, des de l'Associació de Comerciants Oxigen, i arriba a prop de 600 establiments de tota la demarcació.
Verónica Serralbo i Albert Gómez, d'Oxigen, expliquen que volen reivindicar que les grans superfícies no aporten tots els valors i la proximitat del petit comerç. A Palafrugell hi ha 70 establiments adherits que oferiran sortejos, regals o xerrades.
Hi ha botigues que fan sortejos, hi ha botigues que fan un regal a cada client que passi per allà, hi ha botigues que et convidaran una copa de cava, hi ha, bueno, cadascú ha fet una mica, inclús hi ha alguna xerrada amb algun establiment. Vull dir, passaran coses diferents que no passaran, doncs que no passen durant tot l'any. Aquesta és la idea. Les grans superfícies no et poden donar aquestes coses que et donarà el petit comerç, com els valors, el tracte, la proximitat.
La jornada comença avui i fins diumenge, el cap de setmana abans del Black Friday i a les portes de la campanya de Nadal. Per això, des d'Oxigen expliquen que l'objectiu és establir la comerciada com l'inici de l'època de les compres festives.
Abans es començava normalment per al pont, amb l'aparició de Black Friday, i ara es comença doncs, l'últim cap de setmana de, o l'últim divendres de, del mes de novembre, i ara amb la comerciada doncs, es començaria encara un palet abans, no? Que la gent ja pugui començar a fer algunes compres i a visitar els comerços. I després, evidentment, tot i que reivindiquem uns valors diferents, tampoc és anar en contra de res, en el sentit que també hi ha comerç de proximitat o hi ha botigues que, evidentment, el cap de setmana següent faran Black Friday o el que ells considerin, no?
A les xarxes d'Oxigen hi ha els detalls de les activitats que oferiran els diferents establiments. A més, l'associació premiarà la fotografia més divertida que els clients es facin en el marc de la comerciada. I durant tot el cap de setmana, Ràdio Palafrugell participarà en la Festa Major del Comerç, remetent des d'aquest dissabte alguns dels episodis del podcast A Prop de Ruth Gayoso fet conjuntament amb Oxigen.
Doncs això, la comerciada, aquest inici, aquesta primera edició de la comerciada que vol ser l'inici de la campanya de Nadal, i amb els comerços de proximitat dient estem aquí i volem que vingueu a gaudir de del que porten els petits comerços i que no poden aportar les grans superfícies ni les plataformes per internet. Proximitat, valors, recomanacions, coneixement, tot plegat és el que té el petit comerç i que aquest cap de setmana ho reivindiquen. Per cert, encara parlant d'establiments, d'empreses del Baix Empordà, hem d'explicar que hi ha 38 empreses de la comarca que han rebut el reconeixement com a empreses socialment responsables. El lliurament s'ha fet durant la tercera jornada d'empreses socialment responsables del Baix Empordà al Teatre La Gorga de Palamós.
Les empreses reconegudes han demostrat realitzar pràctiques vinculades amb els objectius de desenvolupament sostenible que marca l'Agenda 2030. La finalitat d'aquest acte ha estat donar visibilitat a aquelles empreses del territori que generen un bon impacte social, comportant-se de manera respectuosa amb totes les persones de l'organització. La presidenta del Consell Comarcal del Baix Empordà, Glòria Marull, ha destacat el paper d'aquestes empreses socialment responsables en una comarca com el Baix Empordà. Per això, des del Consell Comarcal del Baix Empordà fan una aposta per acompanyar aquestes empreses que volen impulsar accions socials de conciliació, d'ocupació de qualitat, igualitària, entre d'altres. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha destacat la importància de posar en valor les accions i actuacions que realitzen les diverses empreses de la comarca pel desenvolupament social i econòmic del territori, sense oblidar-se del factor social i de la sostenibilitat.
La tasca doncs, que realitzen aquestes empreses socialment responsables representen una oportunitat de millora col·lectiva, compromisos com el de creació d'aquesta ocupació de qualitat que tant ens omplim la boca, però que hi ha gent que realment i realment la dur a terme, el respecte per l'ètica, la igualtat o la preservació del nostre entorn natural. Un seguit de valors que ens permeten situar les persones al centre, de manera que hi guanya el conjunt de la ciutadania de la nostra comarca.
Les 38 empreses que han rebut el reconeixement durant la jornada han estat de municipis de Begur, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Fora Llac, la Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Rupià i Torroella de Montgrí i l'Estartit.
8 i 23 minuts. L'Hospital de Palamós ha assolit les 25.000 sessions amb l'actual cambra hiperbàrica. Es va instal·lar l'any 2010 i l'equip acumula 14.000 hores en funcionament. En aquestes sessions cal sumar-hi les que va fer l'anterior cambra, que va estar en servei entre l'octubre del 94 i el maig del 2010. Amb ells es van tractar 773 persones i administrar 7.017 sessions de tractament.
Una cambra hiperbàrica és un habitacle de forma cilíndrica amb uns 2 metres de diàmetre. El seu aspecte recorda el d'un avió amb butaques a banda i banda separades per un passadís. Al seu interior s'augmenta la pressió fins a arribar a nivells equivalents entre 2,4 i 2,8 vegades la pressió atmosfèrica, al mateix temps que es respira oxigen al 100%. Aquesta tècnica s'anomena oxigenoteràpia hiperbàrica. Les sessions programades duren unes 2 hores i mitja. Els i les pacients respiren oxigen durant 90 minuts en 3 blocs de 30 minuts cada vegada. Si s'analitzen els darrers 13 anys d'activitat amb l'actual aparell, dels 1.600 pacients atesos, 265 són provinents d'accidents disbàrics, 386 d'intoxicacions agudes per monòxid de carboni i 947 per altres indicacions com són les seqüeles de radioteràpia, el peu diabètic i les úlceres vasculars, sordera sobtada i obstruccions de l'artèria central de la retina.
Pel que fa a l'origen dels pacients, un 51% són provinents de fora del Baix Empordà, però en canvi han rebut gairebé 7.300 sessions de tractament, que suposa un 29,2% de totes les sessions realitzades, ja que la majoria de casos són accidents disbàrics i intoxicacions per monòxid de carboni.
I si teniu fills en edat d'anar a la llar d'infants, ho sabeu claríssimament que aquest any l'I2, el segon any de llar d'infants, ha crescut moltíssim la demanda en les llars d'infants públiques perquè el govern de la Generalitat va fer que fos gratuït tot el curs i, per tant, moltíssima més gent s'hi va apuntar i, per tant, va haver molta llista d'espera de persones que no es van poder inscriure per falta de places. Doncs bé, a Palafrugell han començat les obres per ampliar la llar d'infants Belloguets i l'objectiu és incorporar 20 places per infants que s'havien quedat sense lloc per l'altíssima demanda. Això sí, encara no se sap quan es podrà fer la inscripció, Ferran.
La regidora d'Educació, Marilluïsa Teixidor, ha explicat a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell que l'increment de 20 places no servirà per absorbir tota la demanda nova d'aquest curs, però que hi ha famílies que potser ja no hi estan interessades.
Hi havia una llista una mica més llarga, però veurem en el moment real, que és quan hi ha la preinscripció perquè els alumnes entrin, si podran entrar tots o si en quedarà algun fora, perquè també pot ser que famílies que ho necessitin s'hagin espavilat una mica buscant places per als voltants.
La inscripció de les noves places es farà quan estiguin fetes les obres, possiblement després de Nadal. S'anirà trucant a les famílies per consultar-los si encara estan interessades. I per altra banda, aquesta setmana se celebren el Consell d'Infància i el Consell d'Adolescència, en què joves del municipi fan propostes a l'Ajuntament. La regidora, però, vol que, a més dels drets dels infants, també se'n tractin els deures.
Què? A mi m'agradaria també, però això ja ho provarem, potser no en aquest primer consell, però que es parla moltes vegades de drets, i també m'agradaria que ells mateixos fessin una proposta de deures, perquè això són unes coses que van paral·leles. Tenim tots els drets, però també tenim unes obligacions, i penso que n'hem de ser conscients d'això.
A més, dilluns de la setmana vinent és el Dia Mundial del Nen i els infants de Palafrugell pintaran un mural davant de l'edifici de Can Bec.
I els pescadors d'encerclament de les comarques de Girona han començat la veda biològica de 2 mesos, que va començar ahir i s'allargarà fins al 15 de gener.
La durada substitueix la proposta inicial de l'Estat, que preveia una veda de 4 mesos i que va provocar el rebuig del sector i del govern. El patró major de la confraria de l'Escala i pescador d'encerclament, Josep Lluís Sureda, va afegir que la proposta hauria perjudicat greument el sector. Aquest és el segon any que es fa una parada tan llarga, que abans només era de 30 dies. En total hi ha 16 embarcacions d'encerclament repartides en confraries del litoral gironí, entre elles 4 a Palamós, 2 a Sant Feliu de Guíxols i 3 a l'Escala. A més, la parada inclou per primer cop dins el nou pla de gestió de pesca i té l'objectiu d'afavorir la regeneració dels caladors de peix blau i garantir les mides de les captures. La flota d'encercament forma part de l'Organització de Productors Pesquers de Peix Blau a Catalunya i, segons dades facilitades per aquesta entitat, el sector pesquer d'encerclament del litoral català representa el 9% del total.
Ja sabeu que tenim en marxa la campanya 21 dies Mantinc el Català, una campanya que busca que els catalanoparlants, si més no d'entrada, ens intentem dirigir sempre a tothom en català, independentment dels prejudicis que tinguem o de les idees que pensem que no ens entendran. Doncs bé, ja ho sabeu, la setmana passada parlàvem amb la Marta Pedrós del Consorci per la Normalització Lingüística de Palafrugell i aquesta campanya també s'ha presentat a la Bisbal, concretament es va presentar aquest dimecres.
La campanya impulsada pel Consorci per la Normalització Lingüística es dirigeix als catalanoparlants i, segons el Consorci, té per objectiu que reflexionem sobre l'ús que fem de la llengua quan ens adrecem a un desconegut o una persona que d'entrada no parla en català. La campanya va començar fa un any a Santa Coloma de Farners i actualment volta per diferents municipis de Catalunya. L'acte va començar amb un discurs d'Eva Rovira, regidora de Cultura de la Bisbal, que va apuntar que 21 dies és, segons els experts, el temps necessari per modificar un costum. És el que ens cal per no canviar la llengua i mantenir el català ben viu. Seguidament van agafar el torn de paraula les tècniques del Consorci i professores de l'Oficina de Català de la Bisbal, Dolors i Núria, que van assegurar que aquesta és una campanya que vol sensibilitzar les persones catalanoparlants. L'acte va comptar amb la participació del cantant bisbalenc San Josex, que va explicar la seva experiència, la seva visió i va cantar 3 cançons lligades a la temàtica de l'acte.
Abans veia a les xarxes socials, per exemple, que qui s'ha afegit a aquesta campanya és la la presentadora de Catalunya Ràdio i també influencer Juliana Canet, que està intentant totes les entrevistes que fa famosos de Madrid, diguem-ne, començar, si és possible, en català, i diuen, expliquen des de les xarxes socials de Mantinc el Català, que ahir va fer una entrevista en Miguel Ángel Silvestre, l'actor, que és valencià, va començar a parlar en català, i en Miguel Ángel Silvestre, després de molts anys, doncs es va animar a continuar l'entrevista en català. Una mica seria aquesta la idea, i animem a tothom que tingui la capacitat de fer-ho, de demostrar doncs, que el català és una llengua útil per comunicar-se en tots els àmbits. Hem arribat ara mateix a 9:15. La Casa de Cultura de Girona acull des d'ahir fins al proper 9 de desembre l'exposició L'art com a mitjà d'expressió i autorregulació al Trampolí, l'entitat d'atenció a persones amb discapacitat de la Bisbal.
Es tracta d'una proposta de l'entitat al Trampolí de la Bisbal d'Empordà que treballa amb persones amb discapacitat i que els ofereix un ventall d'activitats i tallers per millorar la seva autoestima, la capacitat creativa i l'autonomia. La mostra es pot veure al segon pis de la Casa de Cultura i pretén donar a conèixer la feina que fan els membres de l'associació al llarg de l'any. Durant 3 setmanes, doncs, es pot veure aquesta exposició des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre de dilluns a divendres i de les 11 a les 6 de la tarda els dissabtes.
I Palamós ha engegat la 4ª edició del concurs de cuina per joves Focs Creuats, una proposta que vol ser un acte lúdic i divertit que a la vegada introdueix els joves en el món de la cuina, aportant-los els coneixements bàsics per poder elaborar una cuina senzilla, equilibrada i saludable. Concurs adreçat a joves de 13 a 30 anys a Palamós i es farà a l'Espai del Peix amb 2 sessions, dimarts de la setmana que ve, dia 21, i l'altre dimarts, dia 28 de novembre, això durant la tarda. Ens ho explica la Carla Saló.
L'activitat està pensada per equips de 3 o 4 joves que, assessorats pel xef palamosí Tomàs Brull, han de preparar-se per fer, amb un producte de proximitat i de temporada, els millors entrants, un plat principal i postres. Els participants es trobaran durant les sessions del concurs amb diverses proves que hauran de superar per a l'elaboració de les seves receptes. Coincidint amb l'inici de cada sessió, el cuiner Tomàs Brull explica els passos a seguir i els fa una demostració in situ de les parts més complexes o tècniques. Un cop feta l'explicació, cada equip troba una safata a la seva taula amb tots els ingredients i disposa els fogons i les eines necessàries per elaborar la i les receptes del dia, que hauran de concloure amb els 3 plats del menú. Focs Creuats donen l'oportunitat de treballar el desenvolupament d'habilitats per l'autonomia i per la independència dels i les joves, però també obre un ampli ventall de possibilitats per transmetre coneixements arrelats al territori. Les propostes del xef que condueix el concurs són sempre a base de productes saludables i de proximitat i amb ingredients que es poden aconseguir a preus assequibles. Aquestes premisses obren la porta a poder parlar i promocionar entre el jovent, per exemple, les varietats de peix menys conegudes però d'una qualitat excel·lent. El jurat d'aquest concurs està format a cada sessió per 2 professionals diferents del sector de la restauració que tindran en compte i puntuaran aspectes com el valor estètic del plat, el gust, el treball en equip o la higiene. L'equip guanyador de la 4ª edició del concurs de cuina per a joves Focs Creuats tindrà com a premi una experiència gastronòmica en el restaurant de Palamós que triïn.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I ja que parlàvem de despertar vocacions, en aquest cas parlàvem de la cuina, doncs bé, també parlem d'això, parlant de la 2ª edició del BiblioSteam, que té l'objectiu de fomentar el coneixement científic i de despertar vocacions. Per tant, en aquest cas, despertar vocacions científiques. És un projecte impulsat pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona i produït per l'Associació Catalana per la Divulgació Científica. Per avançar-nos alguns detalls més del projecte, ens visita el president d'aquesta associació, de l'Associació Catalana per la Divulgació Científica, en Carlos Sopuerta. Bon dia.
Bon dia.
Com ajudem a descobrir la ciència i despertar vocacions amb aquesta proposta de BiblioSteam?
Bueno, la idea és portar a les biblioteques científics del sistema de recerca català i que ells de primera mà nos transmetin a les experiències al públic en general i en particular també als estudiants i que ells puguin veure doncs, la tasca que fan a les persones. No?
M'agradaria centrar-me en el nom, perquè es diu BiblioSteam, Steam, STEAM, Biblio, ja sabem d'on ve, de biblioteques. Què és l'Steam?
Bueno, l'Steam és la combinació aquesta de ciència, tecnologia, art, bueno, no sé tot, però bàsicament és tota aquesta combinació de coses, en particular la ciència, no? I, bueno, és un acrònim que ve del món anglosaxó i bueno, hem cregut que era una bona forma, no, d'anomenar el programa junt amb la part de les biblioteques.
I participen 11 biblioteques públiques, de, entre altres la Bisbal d'Empordà, Calonge i Sant Antoni, també Figueres, Roses, etc. I s'hi aborden temàtiques com la intel·ligència artificial, l'arqueologia, les energies renovables o la cosmologia. Imagino, doncs, que hi haurà veus expertes per treballar totes aquestes temàtiques, no? Què hi podem trobar en aquest BiblioSTEAM?
Bueno, entonces, com he dit abans, són, les ponents seran persones que treballen en el sistema de recerca català. De fet, alguns d'ells són persones ja amb molta experiència. Per exemple, tenim el director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, l'Ignasi Ribas, que parlarà de exoplanetes. Tenim la Carina Llibert, que parlarà d'intel·ligència artificial i també és directora d'un institut de recerca en aquesta matèria. I també tenim gent una mica més jove, que està en una fase intermitja de les seves carreres, però que estan empenyent amb força els seus projectes, no? O sigui, com tu has dit, o sigui, tenim una gran varietat de temes i podran cobrir una mica els principals aspectes del que seria avui dia els temes més de més interès, com tu has dit, l'intel·ligència artificial, també tenim coses de tecnologies quàntiques, astrologia, coses relacionades amb el canvi climàtic, la biomedicina, i bueno, la idea és anar una mica anar canviant els temes per cobrir totes les aspectes, no?
Això li volia preguntar, perquè imagino, i per veient doncs, això, intel·ligència artificial, energies renovables, imagino que a l'hora d'escollir les temàtiques de cada edició del BiblioSTEAM us centreu molt en preocupacions actuals, no?
Sí, o sigui, per una banda, preocupacions actuals, no? Que és com les que ja hem mencionat, però també, per altra banda, també volem una mica doncs, que es vegi que millor, ciències bàsiques que a vegades la gent no sap molt bé perquè s'investiga, que es vegi com també aquestes investigacions en un moment donat poden donar lloc a avenços molt grans i que tinguin un impacte a la societat, no? I de fet, bueno, hi ha coses que a lo millor ara tenen moltíssima repercussió, però que a lo millor fa uns anys no tenien tanta repercussió i, en canvi, gràcies a que es van cultivar, no? Es van desenvolupar, doncs ara podem tenir experts en aquests temes, no?
Per què és important acostar aquests temes sobre la ciència a la població i per què fer-ho des de les biblioteques?
En primer lloc, jo crec que la ciència, al meu entendre, és com un dels pilars bàsics de la democràcia, no? O sigui, jo crec que la democràcia, una de les característiques principals és tenir un esperit crític, no? I la ciència jo crec que és una de les activitats humanes que més promou aquest espírit, no? El intentar sempre veure que les coses, les hipòtesis que fas són correctes i això fer-ho amb l'experiència al món real, no? Això per una banda, també perquè avui dia veiem que hi ha corrents a vegades o negacionistes o gent que es vol aprofitar, doncs, per exemple, el cas de la medicina, que proposen coses que no tenen una base sòlida, no? I per què la biblioteca? Doncs bueno, la biblioteca jo crec que és un lloc ideal, no? On la gent pot trobar tot tipus de coneixement. Llavors, ara mateix les biblioteques estan evolucionant i jo crec que una forma de promoure les seves activitats és portar el coneixement en persona, no? A elles, no?
Ara repassava l'agenda, per exemple, això el dijous 23 de novembre, per tant dijous de la setmana que ve, a la Biblioteca Pere Caner, hi ha dins d'aquest BiblioSTEAM una xerrada anomenada, això ho dic a títol informatiu per la gent que els interessi, el desenvolupament de l'eòlica marina flotant i la conservació de la biodiversitat a la mar de l'Empordà, càrrec de Rafael Sardà, científic sènior del CSIC, del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Per tant, veig que això superenganxat en l'actualitat, no? Un cas com sí. És l'eòlica marina, que està aixecant doncs, preocupacions i bueno, no sé com dir-ho, dubtes a la població.
Sí, sí, efectivament, aquest és un cas dels més d'actualitat, no? De fet, bueno, aquesta és una temàtica, la nostra associació, a part del BiblioSTEAM, també fem a Figueres cada any un esdeveniment que anomenem Science Meet You, no? I que cada any, doncs, tractem un tema diferent, no? Per exemple, aquest últim any el van dedicar a les energies del futur i també vam tenir experts que van parlar d'aquest tema. Llavors, bueno, la nostra visió sobre això és suportar un expert i que aquest expert doncs plantegi des d'una òptica científica doncs els pros i els contres d'aquests projectes i que la gent pugui estar més informada, no? No defensar ni a un ni a altres, no?
Estem parlant amb Carlos Sopuerta, que és el president de l'Associació Catalana per la Divulgació Científica. Explica'ns una mica sobre vosaltres. T'anava a preguntar què feu, ja imagino que és divulgar la ciència, però entrem una mica més en detall.
Sí, mira, és una associació relativament jove que va començar el 2016 arran de que a Figueres es va organitzar aquest esdeveniment que et dic, que es va dir Science Meet You, i després d'aquest esdeveniment, molts dels participants que vam assistir doncs vam decidir doncs, una associació doncs, per divulgar la ciència. No? Hi ha molta gent que està divulgant la ciència i la nostra perspectiva era doncs això, com he dit abans, és portar els científics a la gent, no? I en particular vam pensar que era molt important també portar-los a llocs que, per exemple, estan una mica més allunyats dels nuclis acadèmics, no? D'on estan les universitats o centres de recerca, que potser la gent no pot accedir, no? Tan fàcilment doncs, a escoltar un expert en un tema. Llavors vam pensar que una línia de treball dintre de la divulgació científica era aquesta, no? Apropar la gent als experts i també pels nanos que viuen i estudien en aquests llocs, doncs també poder veure persones que s'estan dedicant i que ells potser no, puguin decidir arran d'haver assistit a un d'aquests esdeveniments, en particular els de DivStim, doncs d'escollir una determinada carrera, no?
Carlos Sopuerta, que és el president de l'Associació Catalana per la Divulgació Científica, que produeix aquesta segona edició del BiblioSTIM, un projecte per fomentar el coneixement científic i despertar vocacions impulsat pel Servei de Biblioteques de Girona. Moltes gràcies i que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ara mateix 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Parlem d'esports, fem el repàs de l'agenda esportiva del cap de setmana amb en Sergi Villena. Comencem parlant dels equips baixempordanesos perquè el Palamós visita el camp del Cué. Els blau i grocs viatgen a Barcelona per enfrontar-se als Sants, que és l'últim classificat de la Lliga Elite. El Degà, però, haurà d'estar alerta perquè, tot i tenir 10 punts, es troba en places de descens i ha començat a canviar la dinàmica negativa de les últimes setmanes.
Els mals resultats han portat els homes entrenats per Àlex Redondo a una situació complicada. Ara mateix són tercers per la cua i 5 punts els separen de l'últim classificat. Precisament aquest equip és el seu rival aquesta setmana. Un Sants que, jugant a casa i amb l'urgència de sortir de la cua, de ben segur que posarà les coses difícils als baixempordanesos. El partit es jugarà aquest diumenge al migdia a l'estadi del conjunt barceloní.
I el Bellcaire visita l'Olot B.
Demà dissabte a la tarda, els calongins...
Disculpeu, un moment, que ens hem equivocat de tall. Hem d'explicar això. Passem a parlar de la segona catalana. Ara sí, perquè es disputa l'onzena jornada de segona catalana i repassem quins partits tindran els equips de la comarca en el grup 1. Hi haurà dos partits en què els baixempordanesos jugaran com a locals. El del Calonge, que rebrà l'Empúria Brava Castelló, i l'Atlètic Bisbalenc contra el Farners. I pel que fa als desplaçaments, el Bellcaire anirà fins al camp de l'Olot B, el Torruella visitarà l'estadi del Fornells i, per últim, el Palafrugell es desplaçarà fins a Tordera. Comencem parlant del Calonge, Sergi.
Demà dissabte a la tarda, els calongins reben l'Empúria Brava Castelló. Els altempordanesos, que la setmana passada van derrotar l'Atlètic Bisbalenc i van aconseguir la seva primera victòria de la temporada, intentaran posar les coses difícils a un Calonge que es troba a només un punt de les places d'ascens.
El Bellcaire visita l'Olot B.
Sí, i amb una clara necessitat de puntuar per abandonar la cua de la classificació que comparteix amb l'Atlètic Bisbalenc. Els garrotxins són desens amb 12 punts, però van caure derrotats la setmana passada davant del Farners. El Bellcaire intentarà aprofitar els dubtes que pugui tenir el conjunt local per mirar de treure algun punt.
El Torruella es desplaça al camp del Fornells.
Dos punts separen aquests equips, 18 del Fornells i 16 del Torruella. Un duel a priori igualat i en el qual els torrellencs esperen continuar amb la bona inèrcia després de derrotar diumenge passat el gironès Sàbat amb un convincent 3-1.
El Palafrugell vol oblidar la derrota de la setmana passada.
Exacte, els palafrugellencs van caure clarament a la Jonquera per 4-2 i volen recuperar la bona línia que portaven fins ara. Actualment són setens amb 17 punts i jugaran al camp d'un Tordera que és 12è.
I per últim, l'Atlètic Bisbalenc rebrà un rival complicat.
Els bisbalencs, que són els cuers juntament amb el Bellcaire, van patir una dura derrota contra un rival directe com l'Empuriabrava Castelló la setmana passada. Aquest diumenge reben la visita del Farners i els de Santa Coloma seran un contrincant difícil perquè es troben en places d'ascens amb 20 punts i estan duent a terme una molt bona temporada.
El Bisbal Bàsquet vol continuar imparable. Aquesta setmana, el líder destacat de la Lliga EBA visita la Piesta del Martorell. Els locals són tercers per la cua amb una única victòria. Per tant, bona oportunitat pels bisbalencs d'aconseguir un nou triomf a domicili.
Els de Carles Rofes, amb les seves 7 victòries, lideren la Lliga amb mà de ferro i estan despertant una gran admiració per la seva autoritat en cada partit. L'objectiu no serà un altre que el de seguir amb la ratxa i continuar comandant la competició en solitari. El duel a la pista del Martorell serà aquest diumenge a la tarda.
I el Club Hoquei Palafrugell juga aquesta setmana a Barcelona, ho farà concretament a la Sagrera, a la pista del Club Petit Congrés. Un duel que es preveu igualat entre dos conjunts separats per només un punt a la classificació de l'Hoquei Lliga Plata.
L'heroic empat de la setmana passada a casa contra l'Igualada va donar un punt molt valuós als blanquinegres. Però amb 5 punts encara es troben lluny de la part alta, on el Lloret és el líder destacat amb 12 punts. El rival d'aquesta setmana dels palafrugellencs és el Club Patí Congrés, que té 4 punts. L'equip de Cesc Linares jugarà aquest partit demà dissabte a la tarda.
I pel que fa als equips de Girona, destaquem que aquesta setmana el Girona de futbol no té partit de Lliga degut als compromisos de seleccions internacionals. Per la seva banda, en la Lliga ACB, el Bàsquet Girona torna a jugar a Fontejau i ho farà davant del Breogán. Després de la crua derrota de la setmana passada contra l'Unicaja, els gironins esperen tornar al camí de la victòria davant del conjunt gallec.
I és que la derrota contra l'equip malagueny, per només 4 punts de diferència, va penalitzar un mal final de partit del conjunt gironí. Els de Salva Camps volen refer-se d'aquella ensopegada i on millor que la seva pista. Aquest dissabte a Fontejau, visita d'un Breogán que és tercer per la cua amb únicament 2 victòries.
I en bàsquet femení, l'Uni Girona rep l'Araski a Fontejau. Les jugadores entrenades per Laura Antoja reben a casa les vitorianes, que fins ara han estat un dels conjunts més fluixos de la Lliga Femenina.
Després de l'aturada per partits internacionals de la setmana passada, les gironines han tornat de nou a l'activitat aquesta setmana. I aquest diumenge reben l'Araski, un rival que, a priori, pot ser propici per aconseguir un nou triomf. El duel es jugarà a Fontejau a 6:45 de la tarda.
I en l'agenda del cap de setmana, ja passant a la cultura, hi ha un esdeveniment destacadíssim, que és la presentació del nou disc dels Gramophone All Stars, i ho fan a casa seva, ho fan a la Bisbal. Demà dissabte a les 9 del vespre al Teatre Mundial de la Bisbal, concert dels Gramophone, presentació del disc Call Your Friends, sempre amb les que ja es per bandera i sota la batuta del bisbalenc Genís Bou. Els Gramophone van mutar, ja ho sabeu, en Big Band amb l'aclamat Jazzmaica, que fins i tot es va publicar al Japó. Amb Maraca Soul van obrir el ventall rítmic, després van treure diversos singles i ara arriba Call Your Friends, que té com a single aquest All I Do. Són els Gramophone All-Stars Big Band que presenten demà dissabte a les 9 del vespre a casa seva al Teatre Mundial de la Bisbal el seu nou disc Call Your Friends. Encara hi ha entrades disponibles a la web de Cultura de la Bisbal i nosaltres ara, amb els Gramophone de fons, us volem explicar que dimecres es va inaugurar l'exposició La mar, la frontera més ampla, a Palamós, a bord del vaixell d'Open Arms. La nostra companya Maria Alzina va parlar amb el socorrista i fundador d'Open Arms, Òscar Camps, de l'exposició Els drets humans i les migracions.
Primer de tot, bon dia, Òscar Camps.
Què tal?
Bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-te què hi podem veure en aquesta exposició que, bueno, he fet conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, que, bueno, impulseu des d'aquí. Què hi podrem veure?
Doncs, realment, el que veureu d'una forma molt subtil és absolutament la vulneració, ja no de la Carta de Drets Humans que estem commemorant el 75 aniversari de la seva descripció, sinó la vulneració del dret marítim internacional, del conveni de búsqueda i salvament de persones al mar, de la Convenció de Ginebra, etcètera, no? El mar és un forat negre, les aigües internacionals són un forat negre on lamentablement es juga la vida a moltíssima gent, no? Al mig del mar no hi ha on agafar-te, per tant, si tens algun problema estàs cuit, estàs mort, i si s'incompleix doncs aquesta responsabilitat del rescat, que és la que està passant, la inacció deliberada en matèria de salvament per part de la pròpia Unió Europea i d'Itàlia, de Malta i etc, doncs ens trobem que la gent mora de forma innecessària, no? Perquè, escolta, no cal que ningú mori, no? Havent els mitjans que hagi una ordre política per aquests mitjans no sortint, doncs a mi em sembla molt cruel, no? I a mi em sembla un genocidi estructural, no? Amb responsabilitats, perquè hi ha decisions i hi ha responsables. Nosaltres fem el que podem, tenim jutjat el senyor Salvini, l'exministre, primer ministre italià i ministre de l'Interior en el seu moment, i fa un any i mig que estem suportant totes les conseqüències d'un judici contra aquesta persona. Per tant, aquesta exposició doncs, vol sensibilitzar, vol explicar que es vulneren els drets i que aquests drets doncs, han costat 70 milions de vides tota la Segona Guerra Mundial, que aquests drets els hem heredat dels nostres avis, que els estem perdent, que ni siquiera els coneixem, i que són els drets de totes les persones del món, no només dels blancs i dels europeus o occidentals, sinó són els drets humans de tothom, i que ni els defensem ni els coneixem. I lamentablement d'això se'n beneficia la pròpia Unió Europea, que evidentment doncs, amb aquesta necropolítica està deixant morir a moltíssima gent vulnerant absolutament aquests drets, no? I com la societat civil és qui té el poder d'elegir els nostres polítics, doncs cal conscienciar-la, cal informar-la perquè sàpiga el que està passant i perquè siguin coherents a l'hora de d'escollir quin s'ha de dirigir.
I estem parlant de problemàtiques amb diversos governs, parlàvem d'aquest judici que teniu amb el senyor Matteo Salvini. Clar, l'ascens de l'extrema dreta, com està afectant aquest rescat de vides al Mediterrani?
Quan es tracta, quan toquen el tema migratori, és el mateix l'esquerra que la dreta. És exactament el mateix. Nosaltres rebem sancions i multes i bloquejos tant de l'esquerra del govern progressista espanyol com de l'extrema dreta italiana. Per tant, són interessos polítics els que es mouen darrere, són interessos electoralistes els que es mouen darrere i són discursos dissenyats doncs, per això, no? Per deshumanitzar i per captar el vot de la gent que, bueno, doncs que traga aquest discurs, que és tergiversar la realitat, és pervertir en paraules el que està passant i deshumanitzar a totes les persones, perquè evidentment doncs, tothom té dret a desplaçar-se, tothom té dret a demanar asil o refugi. No hi ha vies segures per fer-ho, no existeixen, Europa no les facilita, no es pot demanar asil o refugi des d'origen, s'ha de demanar quan arribes a Europa, però Europa no et dona un visat perquè puguis venir, per tant és contradictori tot plegat. Com aquesta gent pot accedir a aquest dret si Europa no els hi facilita un visat perquè puguin venir amb un avió com tothom? es veuen obligats a llançar-se al mar i a més són dolents, se'ls criminalitza, etcètera, etcètera, i és un discurs que no corre pel carrer perquè evidentment es transversa i corre un altre discurs pel carrer, i aquí és on han de venir si volen saber la veritat del que passa, no?
Clar, jo volia preguntar-li també, hem vist que amb l'esclat de diferents conflictes, guerra d'Ucraïna, tenim encara el conflicte a Síria, també tenim un nou conflicte a Palestina. Tot això, com influeix en les rutes del Mediterrani? Perquè també hem de parlar de que hi ha rutes en les quals és més complicat accedir i estan venint refugiats per rutes que normalment no es feien servir, com per exemple les Canàries. Tot això com afecta a l'hora de fer rescats, de treballar?
Són més de 50 conflictes armats que hi ha en aquests moments al món, no? La majoria a Àfrica, no? Per tant, no són dos, són molts, no? La gent creu que... Bueno, els més mediàtics... Avui en dia l'establishment i el control d'aquests grans altaveus mediàtics que estan en mans del propi establishment i de la classe política, doncs ens fan saber o ens diuen el que els hi convé i els que volen que sapiguem, però la realitat és molt dura. La realitat és que hi ha més de 50 conflictes armats al món. Al Mediterrani, precisament, podríem dir que són tres conflictes armats al Mediterrani, perquè segons Nacions Unides 1.000 morts a l'any es considera conflicte armat. Al Mediterrani tenim 3.000 cada any. Imagina't, o sigui, es tergiversa absolutament tot, es perverteix absolutament tota la informació perquè ens arribi d'una forma dirigida i evidentment que se'ns criminalitza per fer aquesta tasca quan és una responsabilitat i és una obligació el salvar persones al mar, no? Tots els convenis internacionals, el dret marítim i fins i tot la Carta dels Drets Humans, tot amb la seva estructura i la seva columna vertebral està pensada per protegir la vida i no s'està fent. Per tant, no s'està fent perquè hi ha una decisió estructural, una decisió de la pròpia Unió Europea, d'inacció deliberada, de no fer-ho, de deixar que el mar faci la feina bruta. Com van utilitzar el gas en l'any 42, ara utilitzen el mar perquè dissuadeixi altres de venir. O sigui, com si la persecució i la mort en origen no influeix per res, no? Com si aquests conflictes armats que hi ha arreu d'Àfrica doncs no són prou motiu per fugir, els han de deixar morir al mar i si no pagarem a tercers països perquè els retinguin, vulneraran absolutament tots els drets, no? Així és que la situació és bastant pervertida, no? I nosaltres no se'ns queda un altre que estar, seguir i denunciar el que està passant per crear més consciència i perquè doncs la població sàpiga el que passa i siguem coherents a l'hora de escollir els nostres representants polítics, no? Perquè lamentablement tenim la situació que tenim i els polítics que tenim perquè és conseqüència de les nostres decisions.
Doncs esperem que aquestes paraules arrelin i que per fi es pugui actuar de veritat en el rescat de persones i en els drets humans.
Clar, i ojalà puguem tornar tots a casa i deixar de fer aquesta feina i seguir fent la nostra vida.
Doncs moltíssimes gràcies, Òscar Camps, d'Open Arms.
Acabarem aquí el supermatí d'avui fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Martí Seguer.
Ens espera un divendres força ennuvolat amb núvols baixos que deixaran el cel cobert. És probable algun plogim cap a la zona sud de la comarca, però poca cosa. Les temperatures estaran entre els 14 i els 8 graus de mínima i al cap de setmana pujada de temperatures molt per sobre del que és habitual. I no és fins dilluns que esperem un canvi de temps amb baixada de temperatures, però amb poca aigua de moment.
Bé, nosaltres ho deixem aquí. Aquí s'acaba el supermatí que heu pogut escoltar per Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Tornarem dilluns a les 8 del matí com cada setmana. Que tingueu molt bon cap de setmana, gaudiu. Sembla que farà força calor, però sí que la setmana que ve ja arribarà la baixa de les temperatures.